L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Molt bon dia a tothom, són les 12 i ara doncs 7 minuts del matí. Estem en directe aquí a l'Espluga FM Ràdio i això és l'Ajuntament a casa, el programa doncs d'anàlisi de l'actualitat municipal que us portem mensualment des d'aquestes zones. Avui doncs us parlo un servidor, l'Òscar Palau, amb el control tècnic a càrrec del David Soler. I avui doncs en aquesta trilogia doncs que fem aquest any de programes dins de l'Ajuntament a casa, toca entrevista al cap de l'oposició seguida d'un debat que serà doncs aquesta vegada en directe, a diferència dels últims que han tingut en debat amb la resta de grups, amb els tres grups municipals. Això vol dir que el fet que sigui en directe doncs que hi podeu participar. Avui no ho podeu fer via telefònica perquè tenim un problema tècnic per fer-ho, però sí que ho podeu fer doncs a través de les xarxes socials, el Facebook o el Twitter, podeu doncs introduir els vostres missatges allà, preguntes, suggeriments, comentaris que vulgueu fer, o també ho podeu fer enviant-nos un missatge o un missatge de veu al WhatsApp de l'emissora, el número del qual és el 696 27 86 77. Repeteixo per si algú doncs això vol fer alguna aportació a través del WhatsApp, que ho té molt doncs fàcil, us estem intentant posar-ho fàcil doncs perquè hi podeu participar, doncs és el 696 27 86 77. I ja doncs sense més preàmbuls saludem el Jordi Miró. Bon dia, Jordi, el cap de l'oposició i el cap de Som Espluga. Bueno, hi ha molts temes que ara ho dèiem així a micro tancat, doncs que com que feia 3 mesos que no parlàvem amb ell, que han sortit en aquests 3 mesos, no anirem potser d'anar enrere, però potser sí que anirem a l'últim ple, no aquest, el que hi ha hagut aquesta setmana, sinó a l'últim ple de l'any en què es van aprovar els pressupostos, que això va ser cap al 29 de desembre, 28. Si no tinc mal entès.
28.
El 28 de desembre. Uns pressupostos que pujaven a 4,7 milions d'euros, si fa no fa una xifra que diria que bastant similar a anys anteriors, i en què Som Espluga es va abstenir. Per què es va abstenir? Perquè, bueno, avui a dia, diguéssim, es poden explicar de les dues vessants, diguéssim, es pot considerar que el normal és votar a favor o es pot considerar que el normal de l'oposició és votar en contra. Per què us vau obtenir vosaltres, diguéssim?
Bé, quan hi ha una oposició que és una oposició destructiva i que va en contra del govern a totes, llavors sí que és lo normal és votar-hi en contra. Aquests pressupostos són els pressupostos continuistes i que nosaltres hi vam fer unes aportacions que ens semblen positives i que això permet
que van ser acceptades, diguéssim.
Sí, sí, van ser acceptades i que això va permetre que la nostra abstenció, de totes formes, no tenia gaire importància, només que el fet polític, no, d'abstenir-se o votar en contra o votar a favor, perquè els pressupostos amb la majoria del govern pues quedaven aprovats.
Uh-huh. Quines són aquestes aportacions una mica que vau pactar conjuntament, més o menys així, les
sí,
més importants?
Doncs tampoc, nosaltres la que considerem més important és obrir una partida per fer polítiques d'habitatge, perquè pensem que l'Espluga, el tema habitatge, no està prou ben encarat. Tenim un problema molt estructural de pèrdua d'habitants. Potser en els últims 3 anys hem perdut 200 habitants. Vull dir, estem molt preocupats per aquest tema, perquè és preocupant per tot el tema de que es perdin habitants.
Uh-huh. I de fet, és un tema bastant general que passa a tota la, bueno, no només a la Conca, sinó penso que a tota l'àrea més rural de Catalunya.
Sí, però de la Conca, un dels pobles que perd més percentatge d'habitants és l'Espluga. I clar, això hauríem d'aturar-ho i fer una bona política d'habitatges. Pensem que és la forma de que el jovent no tingui que marxar a buscar el viure en un altre lloc.
I aquesta partida doncs que es va obrir, bueno, tinc entès que no amb la quantia que vosaltres demanàveu, però bueno, almenys es va obrir una partida.
A què
es destinarà exactament?
Pensem que es pot destinar assessorament per llogar habitatges, s'hauria de fer un estudi previ de l'estat dels habitatges, subvencionar, es podrien fer subvencions per inspeccions tècniques d'habitatge. Uh-huh. Es podrien fer molts assumptes perquè els propietaris poguessin llogar els habitatges amb més facilitat i el jovent els pogués llogar també amb més facilitat.
Uh-huh. Habitatges en general, estem parlant de qualsevol punt del poble o concretament, doncs, per exemple, també heu insistit altres vegades en el centre del poble, que és el que més està patint aquesta, doncs, marxa de gent, aquesta fugida, doncs, de gent cap a l'extraradi, sí, per dir-ho així.
Bé, el centre del poble és un problema molt, molt important perquè tenim un centre del poble arreglat amb la llei de barris, i però els habitatges del centre del poble estan buits. Evidentment, la política d'habitatge s'ha d'anar a tot el nucli urbà, però el centre del poble seria potser el més beneficiat perquè és on hi ha més habitatges buits.
Uh-huh. L'Ajuntament està aquests dies enllestint, doncs, no sé si dir-ne una prova pilot, però serà el primer habitatge que destinarà lloguer social al carrer de les Barres, en un immoble que tenia allà l'Ajuntament. Us sembla bé que és un punt de partida inicial? O
Pensem que és un bon inici, però s'hauria d'estructurar més a veure què acabem fer en general amb un futur amb un futur immediat i un futur a mitjà plaç.
Uh-huh. Pel que fa a la resta de temes dels pressupostos, la inversió més important d'aquest any és el camp de gespa, amb això esteu d'acord?
Sí, estem d'acord perquè es faci el projecte. Ho portàvem al programa i per tant endavant. Uh-huh. Es va aprovar projecte el passat ple, el ple del dijous, i bé, vam fer, hi ha un parell o tres de coses que ens preocupa del projecte. Dos relacionades amb l'aigua. Uh-huh. Una, que el camp de futbol està en una zona indubtable i hem de mirar de com es protegeix d'una possible riuada, i també si es pot assegurar pel fet d'estar en una zona inundable, perquè quan va haver els aiguats, sí que va ser el 94, ja fa molt de temps, però pot ser que es tornin a produir. Se van emportar una part l'aiguat se va emportar una part del camp de futbol, i en aquell moment era de sorra, vull dir, refer-lo valia poc diners relativament, i ara si s'emporta el camp de gespa artificial valdrà molts diners arreglar-ho, i s'hauria de poder assegurar. Uh-huh. I l'altre tema que ens preocupa també és que el camp de gespa artificial requereix un reg similar a un camp de gespa natural. Uh-huh. I hi ha una despesa d'aigua important, i cal veure. Bueno, pensem que el projecte hauria d'haver inclòs també la forma de reutilitzar aquesta aigua, perquè aquesta aigua es pot recollir i es pot reutilitzar. Uh-huh. I això no ho recull el projecte, i pensem que és una mancança important que uh-huh. es podria haver abordat amb aquest projecte. Uh-huh. Es veu que no s'ha abordat per temes pressupostaris i que està tot preparat per fer-ho en un futur, però clar, la mancança d'aigua al poble és estructural de moment.
Uh-huh. Bueno, de fet avui està plovent, però hi ha hagut problemes, ens ho deia l'alcalde en l'últim ajuntament a casa, doncs, que hi ha hagut moments aquest hivern en què s'ha parat el pou de la Viela, i ens anunciava un projecte doncs, per portar aigua de l'Ebre a l'Espluga. De fet és un projecte que ja ve de molts anys, que ha portat moltes controvèrsies en aquest poble en el passat, i que ara l'Ajuntament de l'Espluga té decidit de tornar a tirar endavant, doncs, davant aquesta, doncs, crisi d'aigua, que sembla que anirà més amb els canvis o els efectes del canvi climàtic. No sé com valoreu des de Som Espluga aquest projecte, doncs, que l'alcalde va anunciar ara fa un mes aquí en aquests mateixos micròfons.
Sí, al ple del desembre vam aprovar els dos decrets destinats a aquest projecte, els dos decrets inicials. Primer era a tornar-se a adherir al CAT per tindre un volum d'aigua necessari.
Uh-huh. Sí, i perquè ja havia diguéssim caducat la petició de concessió.
Ens havíem, diríem, esborrat voluntàriament. D'acord. Penso que era el febrer del 2016. Uh-huh. No estic molt segur de l'any. Uh-huh. I ara ens hem tornat a adherir per tindre un cabal que permeti que quan arribi l'aigua de l'Ebre pugui abastir la indústria de Cunicarn. Uh-huh. I tindre tota l'aigua que dels pous de l'Espluga per l'ús de boca de la població.
Uh-huh. I ha fet Cunicarn, que recordem, el mateix alcalde ens deia que més o menys gasta un 10% del que és el consum d'aigua habitual de l'Espluga. Esteu d'acord, doncs, en aquesta manera d'enfocar el projecte, doncs, que hi ha?
Primer caldrà veure com acaba sent la part de l'altre decret que es va aprovar al ple del 28 de desembre, que era fer l'estudi de portar l'aigua de l'Ebre a l'Espluga, o sigui, fer l'estudi del cost de les canonades i de com es faria. En principi és una bona opció l'aigua que ve del CAT, o sigui, del primer transvasament de l'Ebre, fer-la servir per a la indústria, i l'aigua dels pous de l'Espluga, que és de molt bona qualitat, fer-la servir per aigua de boca. Pensem que és una bona solució. Però també cal incidir en altres solucions que estan embastades, com és la connectivitat del pou del Fartet amb la xarxa d'aigües, que encara no s'ha produït, i l'aprofitament d'aquesta aigua.
De fet, doncs, aquest és un projecte que va per llarg, vull dir que no s'acabarà ni molt menys en aquest mandat municipal, per dir-ho així. En tot cas, doncs, el grup de Som Espluga està d'acord, doncs, amb el projecte, i per tant hi haurà una continuïtat en cas que en el futur, doncs, per exemple, Som Espluga governés, per dir-ho així. Dic, perquè aquest és un projecte que ha portat moltes polèmiques al llarg dels anys, i fins i tot, doncs, amb governs que estaven a favor el van acabar deixant, doncs, per pressions, doncs, de l'oposició i això. Sí. En aquest cas sí que aquesta vegada es pot dir que això tira endavant. Almenys per vostra,
per nostre estem d'acord amb els dos decrets que es van aprovar l'altre dia, que és adherir-se al CAT, que era condició prèvia per poder fer l'estudi de com arribarà l'aigua aquí, de com pot arribar l'aigua aquí, quin cost té i qui se'n farà càrrec. I quan tinguem tots els estudis fets, haurem de decidir si ens convé o no. Però primer haurem de tenir els estudis fets.
I és una cosa que també va per llarg, els estudis no s'acabaran, bueno, segurament sí que s'acabaran dins aquest mandat, però potser no immediatament, per dir-ho així.
No sabem, els estudis els ha de fer, crec que l'ACA i o el CAT, i llavors quan els diguin enllestits els estudiarem.
Bueno, queda exposat això. Altres temes que han sortit en aquests últims mesos, per exemple, ja també s'inclouen algunes partides en el pressupost del 2018, és la compra i arranjament de l'edifici de Cal Cabeça, perquè la idea és instal·lar-hi a la llarga doncs les dependències municipals, per dir-ho així, i ficar-les allà. Us sembla bé també aquest projecte? És un altre d'aquests projectes que també segurament no veurà el final de recorregut aquest mandat, però que també...
I segurament tampoc el següent.
Sí, així va per llarg, doncs això ho veieu que va per llarg.
Sí, jo crec que va per llarg, que Cal Cabeça és una bona ubicació per l'Ajuntament, està a la mateixa plaça, es poden ubicar allí les dependències municipals, totes, però l'estat de l'edifici és molt precari, i bé, primer caldrà fer un estudi, caldrà impermeabilitzar-lo i arreglar la coberta, i després mirar a veure quin recorregut té tot això.
És una cosa que també veieu que...
Jo crec que la rehabilitació total de l'edifici va per llarg, o ens toca la loteria o va per llarg.
Aquesta setmana tu mateix t'has queixat aquí en aquesta casa també del tema turístic. Aquest any en els últims anys, de fet, hi ha una progressiva, també parlàvem abans de pèrdua d'habitants, també hi ha una pèrdua de visitants a l'Espluga. Per exemple, el 2017 vam tenir aproximadament a la cova, doncs, uns 10.000 visitants menys que l'any anterior, que el 2016. I tu atribuies una mala política de promoció de l'oficina de turisme. No sé si pots explicar-te més bé o quins són quins projectes o què creus que hauria de fer l'Ajuntament, o en aquest cas l'oficina de turisme, doncs, per promocionar millor el poble.
En principi, el turisme de l'Espluga és un bé que ens podem aprofitar molt bé, que hauríem d'aprofitar-ho més. El tema està que crec que s'estan fent les mateixes coses que fa anys, i el món ha evolucionat cap a les xarxes socials, cap a la promoció a internet, cap a la promoció per paquets, i clar, és un bon camí l'haver creat el patronat de turisme, perquè el patronat de turisme pot vendre l'Espluga en conjunt, i no només amb particions, que els del museu venguin al museu, que els de la cova venguin a la cova, que l'hostaleria es vengui cadascú pel seu compte, sinó que penso que l'Espluga s'hauria de comercialitzar en conjunt, i això ho pot coordinar bé el patronat de turisme. Però hem tardat molt.
De fet, s'ha acabat de crear fa molt poc.
Sí, hem fet dues reunions.
Està en marxa ja.
Hem fet dues reunions i penso que bé, ja a l'última reunió es va encarregar l'àrea de turisme del Consell Comarcal, de la que soc conseller, un estudi de viabilitat del turisme a l'Espluga que s'està elaborant en aquests moments. I llavors,
i això ens pots dir si ha, en la teva faceta com a conseller comarcal, si ja s'està elaborant, si ha, sí, això sí, que em deies, si hi ha alguna conclusió interessant que pugui avançar, o quan estarà acabat aquest estudi?
L'estudi s'està elaborant, s'ha fet una enquesta prèvia a tots els elements turístics de l'Espluga, tant privats com públics, i ara s'ha fet el buidat de dades i per part de la tècnica de turisme s'elaborarà el projecte. No es puc avançar cap conclusió perquè els primers en assabentar-se han de ser els membres del patronat, i després perquè ni jo mateix la sé. Les conclusions és que la gent ha participat i que hi ha una bona recollida de dades. Això no és una conclusió, és un fet. I que bé, esperem que hi hagi l'informe pels tècnics.
En tot cas, una de les altres coses també que constataves és doncs, fins ara el poc èxit que ha tingut l'última gran iniciativa que s'ha fet en matèria de turisme, que són les rutes templeres. Més enllà doncs, de les crítiques al seu cost, tant en temps com en diners, de posar en marxa això, ara que ho tenim, doncs, suposo que el tema seria potenciar-ho. No sé què proposaríeu vosaltres per potenciar això.
Bé, potser l'estudi que farem al Consell potser ens dirà alguna cosa sobre això, així a bote pronto, que diuen, no? Sí. Llavors, pues, podríem dir que s'hauria de promocionar, potser, tal com dèiem, a través de xarxes socials, coordinar horaris de visites de cova, museu i ruta templera, i potser reduir temps de visita de la ruta templera, que és molt llarga.
Queda posat sobre la taula aquest tema. Hi ha un altre tema. Jo vaig canviant de temes perquè doncs, sí, tenim un temps limitat i doncs, hem d'anar per feina, diguéssim. Un altre tema que també, doncs, bueno, de fet, es va posar en marxa en el seu dia a petició doncs, de la Som Espluga, va ser una cosa que portava al programa i que doncs, l'equip de govern es va venir doncs, a tirar endavant, són els pressupostos participatius. Però bueno, aquest any hi va haver en prou feines 100 i pocs vots. No sé si seguiu creient que és un bon sistema per tirar endavant coses, però la gent no hi participa, la gent no està per aquests temes, fa l'efecte.
Sí, ho sembla. El tema és que enguany jo crec que ha passat una miqueta desapercebut el sistema. Fins ara els projectes els aportàvem els polítics, i ara esperem que els projectes els portin els habitants, els espluguins, bueno, la societat civil. D'acord? Es pretén això. Hi ha hagut dos, tres projectes aquest enguany i hi ha hagut poca participació a la votació. Jo penso que d'alguna manera també ens falta promocionar-lo i que surti en algun lloc més que no sigui la web de l'Ajuntament o la ràdio, perquè no tothom hi accedeix via aquí. I s'entra... s'han distribuït uns díptics o uns, i pensem que d'alguna manera a mesura que passi el temps i els espluguins vegin que els projectes que les persones proposen es porten a terme, això anirà reeixint. És una bona opció perquè la gent participi dels pressupostos i decideixi amb què ens gastem els diners.
Potser s'hauria d'ampliar el ventall, perquè fins ara han estat com meres proves pilot, amb projectes molt puntuals i molt menors, diguéssim.
Sí, perquè el primer, doncs, que pensem que les proves s'han de fer amb gaseosa i no
Sí, 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 no, sí. No es pot començar.
Doncs, però... pues, clar, hem anat augmentant paulatinament el pressupost destinat a això, primer 10.000 euros, després 18, ara penso que seran 20. Cada cop es poden fer projectes més importants, tampoc és que puguem fer un projecte supergran, però bé, hi ha coses que necessàries al poble que no tothom hi pensa, i pot ser algú que estigui implicat directament el pot pensar i proposar-ho.
És mantenir-ho doncs amb l'aposta per aquesta fórmula, diguéssim, per, doncs, com a manera de participació, perquè sembla que estem en un punt que la gent no acaba, bueno, li costa participar amb els temes d'interès públic.
Potser la culpa potser és nostra, que no els deixàvem participar i la gent no hi està acostumada.
Doncs, bueno, a veure què passa aquest any amb aquest tema. Hi ha un altre tema que sí que la gent en parla bastant, em temo, o em penso, i és del sou dels polítics. En parla molt, i dels sous de polítics municipals. Aquesta setmana han sortit en mitjans de comunicació publicats sous doncs, dels alcaldes de la demarcació de Tarragona i de la Conca en concret, i doncs, ha sortit que l'alcalde de l'Espluga és el qui té el sou més alt de la Conca, cobre uns 27.000 euros a l'any per dedicació parcial. Per exemple, el de Montblanc cobre 15.000 i escaig. No sé què en pensa vostè d'això. Vostè es posaria el mateix sou a vostè si fos alcalde?
No sé,
ara t'he passat a votar cada vostè.
Sí, sí, és igual.
Sembla que es posem seriosos, no?, quan parlem d'aquests temes.
Sí, és un tema que no m'he plantejat. Vull dir, si jo tindria el mateix sou o diferent. El fet és que el sou de l'alcalde és el que és. Es va aprovar el juliol de 2015, quan el primer ple, el ple que es va fer, no de Constitució de l'Ajuntament, sinó el següent.
I va votar a favor, vosaltres?
Ens vam abstenir, crec recordar. Nosaltres no ens preocupa el sou de l'alcalde, ni si cobra més que l'alcalde de Montblanc, perquè, en resumides comptes, la despesa amb càrrecs públics que fa l'Ajuntament de Montblanc és quasi bé el doble del que es fa a l'Ajuntament de l'Espluga. Qui se'l cal cobrir l'alcalde, el primer tinent d'alcalde, o el segon, és quasi bé indiferent. És...
Vosaltres compteu la globalitat de la despesa per les arques municipals, diguéssim.
També Montblanc té quasi bé el doble d'habitants que l'Espluga. I bé, no és comparable, vull dir, això no és comparable. També el que nosaltres podem fer incidència és quina feina fan els nostres polítics i si són mereixedors d'aquest sou. Nosaltres hem proposat reiteradament que l'equip de govern publiqui les agendes polítiques per saber a què destinen el seu temps. I el que comparàvem amb Montblanc, tinc entès que els regidors de Montblanc que tenen dedicació, és a dir, que són treballadors com Taliana de l'Ajuntament, fitxen l'entrada i la sortida dels seus llocs de treball a l'Ajuntament com a regidors. I aquí no sabem quan venen, ni qui ve, ni quantes hores hi dediquen, ni què fan.
Però és difícil de quantificar, no?, les hores que hi dediques, perquè potser molta gent des de casa o al carrer mateix, doncs, al trobar-se gent en hores que no són pròpiament de treball, per dir-ho així, doncs també en el fons també treballa per l'Ajuntament.
Sí, però una part de les hores sí que es podrien quantificar. Amb permanències o amb despatxos.
Això és el que demaneu. Bueno, de fet, això ho heu insistit bastantes vegades, no sé, des que es va iniciar la legislatura i no el mandat. I no...
Sí, sí. No volen... O sigui, hi ha una opacitat amb aquest tema i no ens en podem acabar d'assabentar. No és que posem en dubte si dediquen prou hores o no, però pensem que la ciutadania hauria de saber.
No sé si hi ha altres temes, doncs, això de que creu que és, bueno, per la d'opacitat, més enllà de publicar l'agenda, hauria d'explicar més el que es fa des de l'Ajuntament.
Sí, però publicar l'agenda seria el primer pas, no? Si no sabem quan, que és lo fàcil, pues més difícil en serà saber el què, no? De fet, donar una mica d'exemple, nosaltres sí que tenim publicat a la nostra web les nostres retribucions i la causa de les mateixes.
I a la vostra agenda també la publiqueu?
Nosaltres, sí, la causa de les mateixes i a l'agenda política.
Vale, dels
òrgans per qual nosaltres...
Bueno, també cobreu, diguéssim, un tant per assistència a plens i ajuntes.
Exacte,
govern,
és el que està...
Hem sentit els senyals de dos quarts d'una. Ara doncs entraran doncs els portaveus doncs per fer el debat, però deixem una mica per lligar doncs al final de la teva entrevista amb ells. Vam tenir uns mesos de situació política molt calenta a nivell català, doncs una mica que va eclipsar altres temes municipals, i ara n'hem deixat de parlar de sobte, però no, hi va haver unes eleccions el dia 21 de desembre. Aquí l'Espluga doncs va guanyar la força doncs que presentava Junts per Catalunya, el president Puigdemont, amb 898 vots, seguit d'Esquerra amb 741, Ciutadans 234, PSC 171, la CUP 117, PP 65 i Podem, en Comú Podem, 58. No sé si heu fet una anàlisi d'aquests resultats a nivell municipal. Creieu que se'n pot fer alguna interpretació en clau local o tota s'ha de fer en clau nacional?
En clau local no crec que tinguin un paral·lelisme a lo que podrien ser unes eleccions municipals en aquest moment. Penso que la ciutadania és prou intel·ligent per saber què vota en cada moment i aquí, i les municipals pues, ja es veuran. I aquest és en clau nacional. Queda clar que van guanyar els partidaris de la República, tant a nivell de Catalunya i principalment aquí a l'Espluga, i ara esperem que els polítics elegits facin efectiu el que el poble va triar.
A nivell de Catalunya ara sembla que hi ha com una disputa no tan sols entre Junts per Catalunya i Esquerra, sinó fins i tot entre com a dos grans visions del tema del que s'ha de fer ara, si una estratègia doncs, de confrontació o una estratègia de moderació. No sé de què sou partidaris vosaltres.
D'acord, jo sóc càrrec electe d'Esquerra, però la meva militància política és de solidaritat. Nosaltres de solidaritat tiraríem pel dret.
No, no ha quedat clar. Doncs ara
de totes formes, potser caldria tenir en compte que els que estan a la presó no tornaran.
I els que hi ha a l'exili?
Tampoc.
Molt bé, doncs ara traslladarem aquesta mateixa pregunta a la taula que entre tot seguit. Farem, David, una miqueta de publicitat i deixarem que entrin doncs, els altres tertulians o els altres debatents d'avui. Gràcies, Jordi.
Gràcies.
I fins a la propera entrevista.
Fins a la propera entrevista.
L'Espluga FM Ràdio.
La tertúlia del diumenge. El Padrís. Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio. Entre vins i fogons. Excuse me. El programa musical d'anglès de l'Espluga FM Ràdio. Tots som inquiets. El sorollari. La Conca de Barberà és terra de festa. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock. Els èxits més actuals a Electro FMR.
Per ràdio i per internet. EsplugaFMRadio.cat. Hem estrenat una nova agenda cultural perquè coneguis tots els actes de la Conca en un sol clic. Consulta-la a esplugafmradio.cat.
Separar els nostres residus és la nostra responsabilitat.
Matèria orgànica al contenidor marró.
Paper i cartró al contenidor blau.
Envasos al contenidor groc.
Vidre al contenidor verd.
I el rebuig, què és? Són les cendres, morilles, bolquers i restes d'escombrar.
I dels altres residus, què en fem?
Utilitzem la deixalleria.
Recordeu que hi podeu portar electrodomèstics, pots de pintura, oli vegetal de cuina, oli mineral, roba, material informàtic i altres residus que no podem dipositar en els contenidors.
Reciclar és la nostra responsabilitat.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977 86 12 32 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.
A l'Espluga de Francolí tens la teva referència en moda i complements a Modes Antònia. T'oferim productes de qualitat i una atenció propera al teu servei. I ara ja és temps de rebaixes i a Modes Antònia trobaràs un 20, un 30 i fins a un 40% de descompte en els nostres productes. Modes Antònia, a la travessera de Poblet de l'Espluga de Francolí. Productes de qualitat i de confiança.
El dimarts a les 8 del vespre,
Tens una cita amb la música clàssica.
Benvinguts, oients de l'Espluga FM Ràdio. Bon vespre,
home,
tas de clàssica.
Deia ja com el Caríssimi i decidí estudiar amb ell per dedicar-se a la música.
Tast de Clàssica, el programa que viatja en la història de la música a l'Espluga FM Ràdio.
Aquest quintet, La Truita, de Franz Schubert, compost de 5 moviments.
L'època va ser gran, i nombrosos compositors, entre ells els més grans.
Tast de Clàssica, amb Josep Maria Vallès i Antoni Saba.
La política municipal a l'Espluga FM Ràdio.
Són 2:15. Seguim aquí en directe a l'Espluga FM Ràdio, el programa de l'Ajuntament a casa. Acabem doncs de tenir l'entrevista pactada doncs amb el cap de l'oposició, el Jordi Miró, i ara ve doncs l'hora de debat fins a 2:15 del migdia, que tenim amb els grups municipals. Doncs, per això mateix doncs saludem els seus portaveus. Tenim el Josep Maria Vidal de Som Espluga. Bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
Tenim el Joan Amigó de Convergència i Unió. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
I tenim doncs l'Antoni Vendrell de l'Espluga Viva. Bon dia.
Antonio,
hem acabat doncs l'entrevista amb el Jordi Miró fent-li una pregunta així de caire més general que també us traslladaré ara a vosaltres, que més de caire doncs polític nacional, que n'hem parlat molts últims mesos. Ara doncs no se n'ha de parlar, sembla que no se n'ha parlat tant ja últimament, però ja que hem acabat parlant d'això, també començarem nosaltres parlant d'això i doncs pues, ja entrarem, si us sembla, en temes municipals. Jo li feia la pregunta, bueno, primer, si els resultats de l'Espluga creieu que poden tenir alguna en el 21D alguna traslació a nivell municipal, a nivell local, les eleccions municipals. I l'altra pregunta que li feia, doncs ell, doncs si personalment o com a grup, quina estratègia creieu que s'ha de seguir ara a nivell nacional, que sembla que és que doncs s'alviren o hi ha sobre la taula dues estratègies, una que és més de, per dir-ho així, de confrontació doncs amb contra les decisions que prenen l'Estat i les seves institucions, una altra és més de moderació, doncs d'intentar doncs replegar-se, recuperar el govern i les institucions, i a partir d'aquí doncs reequilibrar o fer una nova estratègia. No sé què penseu o per quina apostaríeu vosaltres. Qui vol parlar primer? Qui vulgui. Joan, comença tu en tot cas. Bé, perquè ja ha parlat abans de...
Començo jo, no hi ha problema.
Sí.
Jo penso que els resultats del 21D no són extrapolables a nivell municipal, no ho són perquè van ser unes eleccions molt especials, amb una candidatura molt especial que era la de Junts per Catalunya, que tot i que venia d'una part important, venia els promotors venien del PDeCAT, és una candidatura que fa el president amb moltíssima gent independent, i no són extrapolables ni pel moment ni pel tipus de candidatura, són extrapolables a nivell municipal, penso jo. Dit això, i a la segona part de la teva pregunta, jo penso que no podem fer que el 155 sigui una cosa normal, no podem normalitzar el 155, i per tant hem de buscar tots els mitjans per investir el president que volen els catalans, per investir el president que va ser cessat d'una manera il·legal pel govern de Madrid, i per tant hem de buscar la fórmula per investir-lo, i potser arribarà un moment que haurem de tirar pel camí del mig, també penso una mica igual que el Jordi, i potser haurem de tirar una mica al final, potser haurem de tirar pel camí del mig, però hem de trobar la fórmula perquè Carles Puigdemont sigui, o segueixi sent, el president de la Generalitat que va ser cessat, dit de manera il·legal, pel govern de Madrid.
Antonio, què en penses dels resultats de les eleccions a nivell municipal i del que està passant ara a nivell nacional?
A nivell municipal tampoc no en podem fer massa cas, perquè era una cosa, i més aquesta vegada, una cosa molt concreta, i sí, com ja vaig dir l'últim dia, jo crec que, i així els vots ho van manifestar, jo crec que tindríem de tornar a posar el govern que hi havia. Clar, tal com està aquesta juntota de Madrid, doncs no podem estar sempre esperant a veure el què i un impàs. Sí que a mi em sap molt de greu personalment que no s'hagi arribat a un acord i puguem, el que van dir les urnes, si tots són democràtics i no hi ha una dictadura, doncs crec que tindria de vindre el president Puigdemont i a partir d'aquí doncs tindré un govern i començar a treballar.
Josep Maria.
Sobre si és extrapolable a nivell nacional.
Abans ja es deia Jordi, bueno, tots han coincidit bastant que no.
Sí, amb això també coincideixo tant jo com el Jordi, com el nostre grup. Veiem que són temes molt diferents, les circumstàncies també són molt diferents, qui es sotmet també a les candidatures són gent diferent, perquè també a nivell municipal també hi ha aquest component personal, de dir, de valorar una persona per la seva tasca. Tampoc no hi havia una valoració del govern, ningú va anar a votar a l'Espluga pensant doncs, en si ho va fer bé o malament l'alcalde i els regidors. Per tant, això no, no ho veiem, no? El que... I la segona, la part de la pregunta, no? Que deies que què s'hauria de fer ara, doncs jo crec que el primer que s'ha de fer és els draps bruts, netejar-los a casa. Si els que...
S'esbomben massa les discrepàncies, crec.
Creiem que, que els que estan a favor de la República, abans de fer comentaris tant a favor o en contra d'altres formacions, el que han de fer és netejar els draps bruts a casa i que parlin quan hi hagi acord. Per dir-nos que no hi ha acord, jo crec que estan millor callats tots, i que ens parlin quan hi ha un acord, que és pel que la gent els hem votat, que no ho oblidin, i quan hi hagi això, doncs, que ens expliquin com pensen diguem, tirar endavant la República, que és per això pel que hem guanyat, no? A veure, també jo crec que hi ha molts aspectes també que s'han de tenir en compte. Primer, suport i escalf tant als presos polítics com als exiliats. Això jo crec que ha de ser el primer punt d'aquest acord o primer punt de full de ruta. El segon punt és unitat, que ja ho comentava abans. El tercer punt seria complir un mandat democràtic, que això restituir el govern i primer investir el president Carles Puigdemont. El punt número 4, qui no estigui disposat a assumir les conseqüències, que faci un pas enrere, li donarem les gràcies, però arriba un moment que jo crec que tothom n'és conscient de la gravetat de la situació i per tant s'ha disposat a anar-hi a totes, no? O sigui, qui s'aparti, doncs donar-li les gràcies per haver arribat fins aquí i que prengui el relleu a alguna altra persona, no? Com ja havia fet la Carme Forcadell, doncs ha deixat el relleu a una altra persona.
Després, de fet, també hi va haver consellers que van plegar poc abans doncs, del xoc, per dir-ho així, institucional.
Que és coherent amb el que estem demanant, no? I després, bueno, un govern i un poble determinat, doncs la suma de tot això el que farà és que la República sigui efectiva.
En tot cas, parlàvem del tema de municipal, no, diguéssim, no té una conseqüència directa, però hem vist aquests dies que, i li pregunto a ser el Joan concretament, que el PDeCAT ha posat en marxa tots els seus mecanismes interns per tirar endavant les primàries a nivell municipal per configurar les seves eleccions o les seves llistes a les eleccions municipals. No sé si és el cas de l'Espluga o això encara és una cosa que veieu per llarg, que va per llarg.
El PDeCAT a nivell de partit, a nivell nacional, ha demanat que els pobles que tinguin comitè local, que posin en marxa les primàries per tirar endavant. L'Espluga de moment ens sembla que encara queda una miqueta massa lluny. I tot així bé, haurem de fer-ho, tampoc pensem que sigui ara el moment per fer aquests moviments. Ho farem quan sigui el moment. Veig que Montblanc ho tenen convocat per, em sembla que és la setmana que ve o l'altra, i a més nosaltres no li veiem aquesta pressa. Estem a més d'un any vista de les eleccions, hi ha molta feina per fer a nivell municipal i hi ha molta feina per fer encara a nivell nacional, com ara dèiem amb tot aquest d'això. Recordem que tenim presos polítics, que tenim exiliats, que tenim gent que ho està passant molt malament per haver anat al capdavant del procés, i probablement pel que sembla n'hi haurà molts més, perquè la llista de citacions de l'amic Llarena va incrementant-se, i ara que si la Marta Rovira, que si la Marta Pascal, que si la Neus Lloberes, que si l'Anna Gabriel i la Boia, i avui llegia que poden ser 300 Mossos d'Esquadra, poden ser també jutjats o inhabilitats. Vull dir, Espanya va molt forta i nosaltres hem de ser molt forts, i sobretot el tema més important de tots és la unitat de les forces que estem per la República, i tindre clar quin és l'objectiu. I un cop fet això, doncs ja vindrà el tema municipal més endavant. Nosaltres, evidentment, tenim la intenció de tornar a presentar llista en les properes municipals, però que són al maig del 2019, vull dir, estem a gener del a febrer ara ja del 2018, vull dir que té més d'un any i mai ho hem fet amb tantíssim temps de...
És a dir, que com a indi deixareu passar uns mesos, es pot dir. No sé, som explicat més molt aviat per afrontar aquest debat.
És aviat i no i és tard, també, perquè, a veure, jo crec que hi ha com dos nivells per preparar-se de cara a les municipals. Una, jo crec que és pensar en el programa, en el pla de govern, amb això hi estem, o sigui, en això hi estem treballant, estem dedicant més temps ara a pensar en el futur que en el present del dia a dia de l'Ajuntament, perquè creiem que en un futur podem tenir més influència que no pas ara en el present. I a nivell de persones està per decidir, no? De moment ja hem fet un primer contacte amb la gent que estaria disposada a continuar, qui estaria disposat a no continuar i qui s'afegiria, no? Això més o menys ho tenim, ja ho hem començat a parlar i hem posat, bueno, doncs, cadascú ha posat les seves condicions a nivell personal per poder continuar. I a partir d'aquí no s'ha de fer un equip, no? No, el tema primari és, potser ho entenem més quan hi ha, diguem, dues figures molt potents en un grup i que són molt contràries una amb l'altra, no? I que s'han d'escollir entre dos egos i que s'acaba imposant, doncs acaba imposant la seva llista, no? Perquè al cap i a la fi jo crec que almenys el PDeCAT a Montblanc el que es fa és unes primàries entre el primer candidat, m'entenc, i que pel que he llegit a la premsa, doncs qui guanyaria les primàries, doncs posaria el seu equip, no la llista. Per tant, nosaltres entenem més que s'ha de treballar com a equip, com fan la resta de llistes. Jo crec que aquí a l'Espluga
no creus que hi hagi primàries, doncs, dins de Som Espluga?
Si hi ha primàries serà per tota la llista, no pel cap de llista, diguem. Serà primàries, diguem, per blocs, de dir, doncs, s'escolli el cap de llista, també s'escolli els quatre següents, s'escolli els cinc següents i s'escollien els suplents, no? Que és com creiem que tindria sentit en el cas que no hi hagi acord, però si veiem que hi ha un acord, tenim un pla de govern, tenim un equip preparat i ja ho tenim més o menys esbossat i estem d'acord, fer unes primàries no té massa sentit, perquè és un projecte obert que hi pot participar qui vulgui.
Clar, ha sortit el tema que, no sé si en el cas de l'Antonio, hi va haver una sessió vosaltres dins de l'Espluga Viva, no sé si tampoc estàs gaire al corrent del que està succeint dins de l'Espluga Viva, o si pensen tornar-se a presentar, tu personalment t'hi penses tornar a presentar.
No, de moment no m'hi he plantejat res, encara que queden 17 mesos,
és
moltes
aviat
coses a fer, i no m'ho he plantejat de si tornaré a repetir o no tornaré a repetir, segurament que no, però bueno,
esperarem,
sí. Jo el que em sap greu, que a nivell local trobo que ja està bé que vagin pensant en les eleccions, a nivell estatal no s'han arreglat els problemes que tenim de les últimes eleccions i sembla que anirà per llarg, perquè els partits comencin a repartir els municipis, no? Jo crec que sí, que a nivell local doncs està bé, però és clar, quan sento aquests comentaris que prioritzen una mica més el municipal, que quede un any i mig, però sembla que se n'oblidin, el meu pensar, dels presos polítics i dels problemes que hi ha actualment, molt lamentable que
es pensi més en clau de política futura que no pas en clau de present, per dir-ho així.
Sí, sí.
Entrem en clau ja, bueno, de fet ja en parlàvem de clau estrictament municipal, però en temes doncs d'actualitat d'aquestes últimes setmanes. Abans en parlàvem doncs amb el Jordi i s'han aprovat uns pressupostos amb l'abstenció de Som Espluga. Heu insistit, també ara ho feia ell en aquests micròfons, a demanar doncs que els regidors de l'equip de govern publiquin l'agenda. Per què no ho publiqueu, l'agenda? Us ho pregunto doncs als regidors, del Joan i l'Antonio.
Jo penso que és molt complicat publicar les agendes dels regidors, perquè si bé tenim unes hores que estem a l'Ajuntament, la major part de, almenys en el cas de la meva regidoria, la major part de les hores sóc al carrer amb temes d'obres, amb temes de la brigada, amb temes de... Tot i que passo forces hores a l'Ajuntament, em passo bastantes més al carrer que d'això, i moltes vegades la majoria de vegades vas a... hi ha un problema no sé on, hi ha un problema d'una fuita d'aigua, hi ha un problema de el cementiri, hi ha un que hem tingut darrerament, un problema d'això, i és clar, és molt complicat de publicar les agendes. En tot cas, com en el millor dels casos, el que podríem fer és publicar el que hem fet, però jo penso que és un poble prou no tan gran com perquè la gent sàpiga efectivament que els regidors estem treballant a l'Ajuntament, estem treballant per l'Ajuntament, estem treballant pel poble, no? I val a dir que som regidors les 24 hores del dia. A mi no fa massa em trucaven a les 3 de la matina de casa, vull dir, i vaig contestar el telèfon i vaig atendre la trucada. I ets regidor, me truquen a la feina multitud de vegades, tot i que jo al dematí treballo en un banc, pues passo bona part de les hores no, però passo moltes estones de la meva feina atenent temes municipals, perquè et truquen des de les oficines, perquè et truquen des de la brigada, perquè et truquen un veí, i això és inevitable. Jo el que pateixo és que la meva empresa a vegades no em cridin l'atenció per les hores que passo enganxat al telèfon i resolent problemes, no?
Uh-huh. Antoni.
No ho sé, sempre he treballat independent i per rendiments de feina. Estar físicament a l'Ajuntament l'hora i escaig que hi deu dir el contracte per fer feina, se suposa. Clar, molta feina és a fora, molts ciutadans, que a mi també em va bé, quan m'ho volen veure, venen allà al taller, a mi em va bé i amb ells també. Esclar...
Tu ningú et diu res, eh? Com, tu no depens de cap empresa que...
No.
Ni com ell, diguéssim.
No, jo, a veure, sempre he treballat per feina feta. Amb totes les empreses n'hi ha hagut que m'han tornat a llogar i n'hi ha hagut que no, però esclar, és una feina que es té de mirar els resultats que s'han portat, si funciona o no funciona. A partir d'aquí, doncs, si em diuen omple aquest formulari per justificar les hores, doncs no, jo no tinc cap inconvenient. Com moltes vegades he dit, si algú vol acompanyar els puestos que vaig, doncs
com
no hi ha cap inconvenient. Vull dir, és clar, si es fan obres als camins, tinc d'anar als camins. Un sistema pràctic de moltes empreses, diputació, molts agricultura i això, doncs tu al dematí vas i fitxes, i en acabat vas a camp.
I abans ens ho deia el Jordi Miró, que l'Ajuntament de Montblanc els regidors fitxen.
Bueno, és una manera coherent. Fitxes i quan tornes a fitxar, se sumen les hores, i si tens una hora i escaig minuts i no es poden acumular, doncs tu saps que si tens una hora, tens un quart per anar, un quart per tornar, i mentre es torni 5 minuts per justificar i fitxar, ja està. Uh-huh. És una manera de fer-ho, i bueno, jo del primer dia que dic que a mi, si em diuen la fórmula de justificar aquesta hora i mitja o aquesta hora i escaig, vull dir, s'assenyim el contracte.
Que per tu no hi hauria cap problema.
No, per mi no hi hauria cap problema.
Uh-huh. Joan Maria, no sé si insistiu en això perquè ha quedat clar, doncs,
sí, bueno, les seves explicacions. Jo crec que aquí hi ha diferents coses. Una primera, el que nosaltres, bueno, en el ple que es va aprovar les retribucions als càrrecs electes, nosaltres ens hi vam abstenir per diferents motius. Un, perquè vam demanar que es publiqués l'agenda. Nosaltres entenem l'agenda no com el no, ara em truco, algú em truca, hi ha 20 minuts de trucada, apunto 20 minuts de trucada, sinó les coses del dia a dia, evidentment no cal acotar-ho, però sí un mínim de base d'estructura, de dir, val, aquesta setmana doncs quin horari he tingut jo d'atenció a la ciutadania i quin altre a nivell de reunions i tot això doncs he pogut establir, no? Creiem que no és tan difícil poder-ho fer, no per anar a comptar les hores, sinó per dir, doncs bé, com que aquí hi ha unes retribucions que hi són, doncs almenys per poder justificar-les, a dir, doncs bé, doncs es cobra això, doncs s'ha fet aquesta feina, no?
En què s'han gastat les hores? Estaríeu d'acord en què es publiqués a posteriori aquesta agenda, què s'ha fet al llarg d'una setmana?
Especialment s'hauria de publicar a posteriori, no? Perquè les hores no acabes determinant, pots fer una previsió de la setmana, però és més pràctic fins i tot fer-ho a posteriori, no? Això per una banda. Per l'altra, a nivell de retribucions no entenem massa ben bé com funciona, no? Perquè el David, l'alcalde, té una retribució de 25.000 euros bruts.
Sí, abans ho dèiem, 27.000 i escaig i poc.
Bueno, i els 27.000 no sabem d'on surten. O sigui, per tant, clar, si hi hagués a la pàgina web un lloc on hi digués l'alcalde cobra 25.000 euros l'any, però és que a més com que ha anat a no sé on, ha anat a no sé de desplaçaments, doncs en cobre tant durant tot aquest any, llavors s'entendria més la feina i la tasca que s'ha fet, no? Això per una banda, creiem que a part del que es cobre, doncs també s'ha d'explicar doncs assistències, bueno, assistències ells no en tenen. Si els regidors de govern el que tenen és un sou i poden tenir doncs quilometratge que fa desplaçaments i a nivell de dieta si es queden a dinar a algun lloc perquè han de cobrir matí i tarda, no? Nosaltres el que tenim és assistència als plens, doncs, per tant nosaltres justifiquem a la nostra pàgina web, això es pot veure, no? Perquè nosaltres creiem que això ho hem d'explicar i per tant ho fem, no només ho demanem que ho facin ells sinó que també ho fem nosaltres, doncs a la nostra pàgina web som espluga.cat/grup-municipal, allí trobareu cada regidor en quines comissions està, quins càrrecs té, diguem, i a l'apartat de retribucions veureu especificat cada mes doncs, el que rebem, aquest condicionat, no? Doncs, si rebem 98 euros al mes, doncs veureu que 100 corresponin al que cobrem per ple, menys 2 euros d'IRPF. Doncs això ho veureu de cada mes i de cada regidor per separat, que és el que creiem que s'ha de fer, no? I per tant, la nostra agenda és aquesta, justificar l'agenda de la retribució. I d'altra banda, hi ha una cosa que jo crec que és ja depèn més de l'equip de govern, això, però bueno, és el que podria, potser ens diferenciaria més un equip de govern de Convergència i Unió amb Espluga Viva d'un equip de govern de Som Espluga, que podria ser que les retribucions serien repartides en funció de les responsabilitats. El que veiem aquí és que hi ha una part que l'alcalde és 25.000 euros a l'any bruts, però la resta de regidors tenen la mateixa quantitat, no? Que són 7.700 euros l'any. Clar, creiem que no tots els regidors teniu la mateixa responsabilitat, creiem que això no està... Bueno,
està ben repartit.
És una xifra que es pot dir així com, bueno, doncs quan posem 7.700, doncs vinga, i així per tots.
Creieu que alguns haurien de cobrar més, altres menys?
Creiem que potser
en la xifra global, abans deia el Jordi que més o menys esteu d'acord amb el global de diners que l'Ajuntament destina doncs, a càrrecs públics.
En suma, creiem que un govern hauria de cobrar això en el total. Ara, creiem també que l'alcalde, si ha de cobrar aquesta xifra, doncs ha de rendir comptes per les seves regidories. Ell té les regidories d'urbanisme, d'habitatge, d'indústria i de sanitat. Jo que m'agradarà saber d'aquí, quan acabi la legislatura, si aquests 25.000 euros han servit perquè aquestes regidories tirin endavant. O sigui, jo vull saber a nivell urbanístic què s'ha fet, jo vull saber a nivell d'habitatge què s'ha fet, i precisament potser són les regidories que s'ha fet menys cosa. En canvi, hi ha altres regidories com la de Festes, Cultura, s'ha fet molt, però hi ha aquest mínim, no? Per tant, sí que hi trobem a faltar doncs una coherència amb el que es fa, amb el que es cobre, no? Per tant, nosaltres no posem en dubte el que es cobre, sinó que posem en dubte és si el que es fa es deu en aquest preu.
Us ho heu plantejat aquesta manera de funcionar, Joan, de posar sous diferents?
Les retribucions que es van plantejar en el Consell de Mandat va ser un acord de tot el grup, que a nosaltres ens sembla bé, ens sembla bé que l'alcalde tingui el sou que té, ens sembla bé que les regidories estiguin igualades, hi ha gent que fa més feina que una altra. Jo penso que tots en el seu àmbit fan la feina que els hi pertoca i per tant tenen moltes hores de dedicació. Hi ha unes feines que potser són més visibles i altres feines que poden no són tan visibles, però el que sí que és cert és que tots els regidors en el seu àmbit fan totes les feines que corresponen, i l'alcalde, a banda de les regidories que ha dit el Josep Maria, té la responsabilitat de tot el municipi, i l'alcalde també interactua amb totes les altres àrees, amb totes les altres regidories, tot i que l'alcalde té delegades, les delegades oficialment no, però no som regidors delegats, però tenim unes responsabilitats, i l'alcalde procura, sempre ha procurat, no passar mai per davant d'un regidor, però sí que l'alcalde interactua amb totes les resta d'àrees de l'Ajuntament.
Tirem endavant una mica, estem una mica també analitzant o volem analitzar una mica els pressupostos que s'han aprovat per aquest any. També torno a posar sobre la taula temes que ja hem tractat abans amb el Jordi, o temes que no hem acabat de tractar però que també s'hauran, doncs també s'han posat sobre la taula, o s'han inclòs dins els pressupostos. Per exemple, abans parlàvem amb ell que el projecte Estrella Esportiva serà el camp de gespa. Aquesta setmana s'ha aprovat un pressupost que puja a més o menys un mig milió d'euros. La idea és tenir-lo acabat a l'estiu, si no hi ha canvis, em diguis el contrari, Joan, i hi ha un annex en vista de 165.000 euros, que és una banda d'aquests 500.000.
138.
De 138.000, perdó, que és una banda d'aquests 500.000.
Sí.
El Jordi patia, em deia, per dos temes, el tema de l'aigua per regar el camp, que se'n gastarà molta, i el tema, doncs, que si no es, que es faci una assegurança per aquest camp protegir-lo.
Bé,
això ho teniu en compte?
Sí, són temes que van sortir en el pla i van sortir a portaveus i en vam parlar. Tots som conscients que el camp de futbol està en una zona inundable, com ha estat sempre, i ara que farem una inversió important, doncs evidentment continua estant a la zona inundable, i ja vam dir en el marc del ple que si, que tan bon punt, ara no és el moment, però tan bon punt comencin les obres i comenci el d'això, intentarem buscar una companyia que ens asseguri el camp de futbol a un cost que sigui assumible. Entenem que hi haurà una inversió important de 500.000 euros, com dius tu, més unes millores de 139.000, que evidentment la inversió total serà, no que suportarà l'Ajuntament, però el que serà de 500.000, però la inversió total en el camp de futbol serà de 640.000 euros, gairebé 639.000, i per tant, si podem assegurar-ho, ho assegurarem. El que volem remarcar, doncs, és que per fi l'Espluga tindrà el camp de futbol de gespa artificial, com fa anys que es ve reclamant per part de la gent que practica l'esport. Nosaltres, el nostre grup, sempre havíem dit que primer era anar pel pavelló, i que un cop al pavelló vindria la gespa artificial, i això és el que hem fet. El pavelló s'està acabant aquests dies, i el mes de... està previst, ahir vam aprovar el ple.
Hi ha alguna data, per cert, això volia també obrir ara, el tema del pavelló, hi ha alguna data ja d'estrena?
La idea inicial era el dia 17 de febrer, però també parlant l'altre dia a la inauguració de la fira amb el Jordi Turull, que va ser el darrer conseller de Governació, que la Secretaria General de l'Esport depenia de la Conselleria de Governació, ens va demanar, diu, home, espereu que hi hagi govern, o sigui, que us vingui a inaugurar el pavelló algú que no voleu, no? Després de tants anys de pavelló, ara que ens vingui un
funcionari de Madrid.
Un funcionari de Madrid a inaugurar el pavelló. I ens sembla correcte. A veure, que el que passa que també tampoc esperàvem l'atzucat que hi ha hagut aquesta setmana, i veurem què passa. També...
Estarà acabat el 17 de febrer, aquests dies encara s'hi fan obres, i sí, que a finals d'any ja estaria acabat.
El pavelló està acabat, pràcticament. El pavelló no, li quedaven aquests... Ahir li estaven, no, i abans d'ahir estaven acabant de posar la fusta del sòcol de la tanca per jugar a hockey, i l'única cosa que quedarà seran les millores exteriors. El demés està acabat, ja hi ha la llum, ja hi ha la setmana que ve hi han de connectar el gas i l'aigua.
Exteriors, que serien els accessos o el pàrquing, aquestes
bueno,
coses?
No, els exteriors, que depengui de l'empresa, hi ha una part de posar tutu al costat del pavelló i una rampa d'accés a l'institut, que és el que està més endarrerit, perquè la mateixa empresa que ha fet la tanca perimetral del hockey és la que fa la rampa aquesta, i ha prioritzat evidentment la rampa. Per tant, el pavelló estaria per poder-se utilitzar, jo penso que el 17 de febrer sí, estaria per poder-se utilitzar. El que passa que hem de valorar una miqueta, a veure què fem, a veure com el volem inaugurar, si l'utilitzem abans d'inaugurar-lo, que a mi jo no ho veig massa, tot i que la gent té moltes ganes d'utilitzar el pavelló nou. Si hem esperat els anys que hem esperat pel pavelló, també ens vindrà de 15 dies ara, i fer una inauguració ben feta, si pot ser amb algú del govern legítim de Catalunya, i ja està. Penso que el dia de la inauguració del pavelló ha de ser un dia de festa pels espluguins, sobretot pels practicants de l'esport. És una reivindicació molt llarga, ha tingut molts ensucats, molts alts i baixos, molts problemes, i al final ens hem sortit, i un dia que haurem de celebrar-ho tots plegats, tant els espluguins que fan esport en el pavelló, com els que fan esport fora del pavelló, com la resta d'espluguins, perquè és una infraestructura llargament reivindicada.
Vosaltres, per exemple, som Espluga, què en penseu? Que el pavelló s'hauria d'estrenar abans d'inaugurar-lo, per dir-ho així, o esperar-se? És el de menys, això?
Creiem que és el de menys, no, això? Sí. Evidentment que si l'ha d'inaugurar algú, ha de ser, doncs, bueno, qui ha cregut en el pavelló, qui ha cregut en el municipalisme, qui ha cregut en la democràcia, i precisament els que ara tenen les mans qui tenen les brutes mans sobre la Generalitat no creuen ni en el municipalisme ni en l'autogovern ni en la democràcia. Per tant, no han de venir a fer res aquí a inaugurar cap pavelló.
No, sembla bé, això.
Per tant, hauria de venir algú, doncs, que algú escollit pel poble de Catalunya, que és el que toqui, i la data, doncs, la que convingui, no? Si s'ha d'inaugurar, doncs, un cop s'estigui utilitzant, doncs tampoc em sembla estrany, perquè a vegades sí. També s'ha posat en funcionament infraestructures.
Sempre podem inaugurar-lo des de l'Espluga i s'ha acabat, no? Vull dir que si veiem que la cosa s'endarrereix, l'inaugurem des de l'Ajuntament, i inaugurem el pavelló, fem la festa, que al final fora important qui talla la cinta si hi hagués un govern legítim a Catalunya, però si no, l'important no és qui talla la cinta, sinó que el pavelló es posi en funcionament.
Correcte,
i que sigui un dia de festa per l'esport de l'Espluga, fer-ho i endavant, no? I mira...
El que millor vagi, diguem, el que sigui més útil. Això no és el que ens preocupa del pavelló, sinó el que ens preocupa és que s'hagi fet tard, no? Tant de l'haguéssim pogut tenir, doncs, abans, doncs, que s'hagués pogut aprofitar molt més, no? Però bueno, celebrem que ja ho tinguem. I endavant amb el pavelló, estem contents.
A nivell de camp de gespa, bueno, ens deia, ara t'ho pregunto tu, Toni. Bueno, és que volia acabar amb ell, perquè, amb el Joan, perquè ens deia l'alcalde de l'últim programa de l'Ajuntament a casa que per solucionar una mica aquest possible problema d'inundabilitat, potser s'aixecarien més rasants a l'altra banda, a la banda del riu Sec, i fins i tot hi podria haver algunes grades aquí. No sé si això inclou el projecte o aquest...
No, a veure, les grades són a l'altre, són on són ara. No, on són ara. I el que es fa és aixecar-les una miqueta, perquè el camp de futbol actual té 75 centímetres de desnivell entre la porteria de Poblet, per dir alguna cosa, i la porteria de Montblanc. Hi ha 75 centímetres de desnivell.
Fa baixada, allò.
Fa baixada, sí. Clar, quan a parar fa baixada, doncs
sí, aquí, sí. Era veritat.
Era
veritat. La impressió que
teníem és veritat. I ara s'anivellarà això, però clar, això el que provocarà és que la grada que hi ha, si recordeu, està a nivell del terreny de joc, a la que pugi el carrer, que pugi el camp, perdó, la grada quedaria una grada de menys d'un pam. I llavors el que fa és aixecar aquesta grada i aprofitarem per posar-hi també una millora, està inclòs a posar-hi seients a la grada del camp de futbol. I això que dius de
ell parlava d'una mena de dic,
ell parlava d'una mena de dic en el riu. També el riu no és el mateix ara que quan hi va haver l'aiguat del 94, quan després de l'aiguat es va fer tot el llit del riu. Es va baixar i hi ha com una protecció que no és la mateixa que hi havia l'any 94, quan, si recordeu, baixava el riu Sec, baixava a l'ample sense aquest llit marcat. Ara és diferent. L'alcalde, jo sé que té una visita amb els tècnics de l'ACA, em sembla que és la propera setmana, o l'altra, amb els tècnics de l'ACA per valorar aquesta proposta i a veure si és possible la mateixa pedra que hi ha al riu aixecar una miqueta més
aquesta mena de dic que hi ha,
sí, aquesta mena de dic natural que hi ha, bueno, sí. Natural tampoc, perquè es va fer amb màquines en el seu dia, però amb la mateixa pedra del riu aixecar una miqueta més aquest dic de contenció. I que jo penso que ara també l'impacte no fora tan gran com va ser l'any 94. L'any 94 el riu Sec no tenia el seu llit marcat, ara sí, i tot i que una aiguada dels 300 i tants litros que va fer les muntanyes de Prades l'any 94, en molt poques hores, pues, veurem què passa, no? Però...
Toni, que demanes la paraula per parlar d'aquests temes.
Amb l'aigua de rec del camp de futbol, el projecte ja està previst reciclar la pròpia aigua.
Però això, dins del projecte, però al final no s'hi ha inclòs perquè es considera que marxava el pressupost de mare.
Està tota l'aigua canalitzada per en el futur poder fer el
Sí, sí. O sigui que l'ugrós està tot canalitzat, en que l'únic que, en cas de necessitat, l'únic que es té de fer és tornar a reconduir tota aquesta aigua al dipòsit principal.
Per tornar-la a fer servir.
I poder-la tornar a fer servir. Vull dir que el cos fort, la infraestructura ja estarà preparada, l'únic que es tindrà de fer doncs, és aquest annex, sense tindre de desfer res.
Per això seria molt car i ara no ho podem incloure perquè seria molt car. Teniu, bueno, teniu estimat el cost que pot suposar aquest extra, per dir-ho així?
El cost estimat de l'extra no l'hem arribat a valorar perquè quan hem vist que ja ens marxàvem de mare del projecte, però el que sí que s'ha de fer allí és posar ara estarà tot canalitzat, posar un dipòsit de receptor de l'aigua i aquesta aigua bombar-la altra vegada cap al començament, però a més aquesta aigua s'ha de filtrar, s'ha de tornar a clorar i s'ha de tractar. No pots tirar-la tal com la reculls tornant a tirar al camp, perquè per vies persones has de pensar que l'aigua ha de sortir filtrada i clorada i demés. En el projecte ja hi va un sistema de cloració de l'aigua que surt del pou del casal, que és que s'alimentarà del pou del casal, el camp de futbol, que l'aigua surt del pou del casal i va en sistema de cloració perquè l'aigua que s'envia als aspersors sigui aigua tractada i no tinguem problemes de salmonella, que és un dels problemes que pot tenir l'aigua tirada amb aspersió. A veure, el camp de futbol que estarà aigua, evidentment.
El drenatge però, ja estarà...
El drenatge quedarà és molt bo.
Quedarà fet, diguéssim.
Ja ho és ara, molt bo, perquè està damunt d'una zona...
Argilosa
i molta pedra de riu. I és molt, ara, quan plou, sí que corre l'aigua, però de seguida veus que filtra. Jo, que perquè un fill hi jugava a futbol i he estat sovint al camp de futbol, veus, després d'una gran pluja dius, ostres, el camp fet una porqueria, de ser filtre, tu ja has jugat a futbol i el camp filtre molt bé, tot i que ara estarà previst i estarà prevista la recollida de l'aigua que
no, ho deia en el sentit del drenatge, en el sentit d'això de poder recollir aquesta aigua per al futur poder reutilitzar, que és el que ara no s'inclou, però almenys la part de drenatge sí que s'inclourà.
Tot això està inclòs.
Val, el dubte era aquest, diguéssim. No sé si Joan Maria tens alguna cosa a afegir al que deia abans també el Jordi i el que han comentat ara ells.
Bé, remarcar que celebrem, no?, que hi hagi gest pel camp, perquè per tant és un equipament molt més millor, molt millor del que tenim ara. Per tant, contents de que les entitats que ho faran servir doncs ho puguin disfrutar. El que passa que sí que bé, clar, el tema de l'aigua ens preocupa, no? Veient també doncs el règim hídric que tenim ara, doncs ens preocupen en dos sentits: una, que no n'hi hagi massa d'aigua i que en estar en zona inundable doncs això se'n vagi, diguem, marxi tot, no? Es desmunti el camp o part del camp i això no estigui assegurat, no? El que sí que vam demanar al ple doncs que es mirés de trobar la manera de poder assegurar l'obra, perquè és una obra costosa i reivindicada i que s'ha esperat doncs almenys que duri força anys, no? Això per una banda, i l'altra doncs l'aigua doncs també, portant un programa electoral que el que volíem fer era això, no? Era el camp de gespa, però que els recursos hídrics d'aquest camp de gespa fossin reutilitzables. Ara no ho serà perquè no arribem a un pressupost, però esperem que l'any que ve o més aviat possible doncs es pugui reutilitzar.
No? Completar tant, el projecte, per dir-ho així. No?
Correcte.
Ara que parlem de l'aigua, abans també hem tret el tema amb el Jordi, i ja per tancar-ho, ell deia doncs, que estava d'acord amb la manera com s'afronta aquesta doncs, recuperació del projecte perquè arribi aigua de l'Ebre a l'Espluga, a la indústria concretament. Clar, aquest és un tema que va parlar molt de polèmica en el seu dia, especialment els regidors que t'han precedit, i ara admiro l'Antonio d'Espluga Viva, doncs va ser cavall de batalla per molts d'ells. En aquest cas, tu ets a més regidor de l'àrea medi ambient. Et sembla, entenc que dins del govern et sembla bé la manera com s'ha afrontat també el projecte, creus que ja és un tema doncs, que ja hauria d'acabar definitivament la polèmica que hi va haver en els seus anys doncs, superada, creus?
Bueno, jo suposo que la polèmica hi continuarà siguent, no? Perquè tothom ho veu del seu punt de vista. El que sí que és clar és que anem a menys pluviometria. Això està contestat amb dates, no? I pràcticament també el desembre separava el pou de la Biela. El novembre es parava el Pou de la Biela 8 hores, me sembla recordar. El desembre se'n parava 10. Esclar, si més no es té previst que s'empalmi, deu fer un any que hi, semblava que hi hagués l'oportunitat o la possibilitat del Segarra-Garrigues. Això ja també separat. I en resum, de moment no ens convé. Anem capeixant aquests últims anys doncs bastant bé, però sí que anem amb un temps més sec.
Potser fa 10 anys que és quan hi havia aquesta polèmica més, no es parlava tant de canvi climàtic, que ara sí que se'n parla, el règim hídric també està disminuint, suposo que hi ha un canvi també de mentalitat de la gent a l'hora d'afrontar aquest problema.
Bé, suposo que sí, al final sempre queda la possibilitat, quan tinguis els números de les possibilitats que hi ha, doncs que el poble decideixi. Ara, el que és clar és que si no tenim aportacions externes, i no és un problema de l'Espluga sol, més aviat d'hora que tard hi haurà mancança d'aigua. Que les solucions són conscienciar la gent que no en gasti tanta, que el problema el tindrem el dia que no, que l'Ajuntament que sigui, no ho tingui previst i es comenci a tallar l'aigua. Els pous han baixat, però no han baixat aquí a l'Espluga per mal versació d'aigua o el que sigui, han baixat a Vimbodí, han baixat a tota la conca. Si remires anys enrere, hi ha informes de l'ACA, del centre mateix, dels anys 60, que deien que la conca seria deficitària, vull dir, i hem arribat a aquest punt. Esclar, portar l'aigua de l'Ebre no és allò agafar una manguera i dedicar-la que omplirem el dipòsit. Enguany l'Ajuntament doncs farà, millorarà l'entorn del dipòsit, però esclar, és que ara no queda ni la possibilitat de posar cubes al dipòsit. Esclar, i això és un tema patent, que és agradable, un mes desagradable, però algú ho té de començar.
Joan, clar, vosaltres, per exemple, vau fer l'obra de la interconnexió de dipòsits, que ha estat molt útil.
El que volia dir ara, i el que vull posar en valor en aquest temps de sequera i en aquest temps d'aquest... Es parla bomba al Pou de la Biela 8 hores, 9 hores, 10 hores. Si no haguéssim fet la interconnexió de dipòsits, penso que la interconnexió de dipòsits és una obra que els serveis tècnics de l'Ajuntament, el servei d'aigües, feia anys que reivindicaven, ja en èpoques anteriors a la nostra, que reivindicaven que es interconnectessin els dos dipòsits, perquè la major part de l'aigua la tenim al Pou de la Biela i ens anava a parar amb un dipòsit de 400.000 litros. Ara d'aquí la bombem a dalt a Sant Miquel, que n'hi ha 3 milions. Per tant, regular amb 3 milions és molt més senzill que regular amb 400.000. I fins ara tot i que a l'estiu del 2016 vam dir que baixar a vora 15 milions de litros del Pou del Garber, en aquests moments, ni aquest estiu passat ni ara, hem baixat més aigua del Garber, per tant aquell pou el tenim en reserva, per dir-ho d'alguna manera, perquè tot i que es pare 7, 8, 9, 10 hores els darrers gener i tal, quan torna a arrencar el Pou de la Biela torna a omplir el dipòsit fins al 100%. I per tant regular ara és molt més senzill que abans. Jo vull posar en valor aquesta obra d'interconnexió dels dos dipòsits, perquè si no, els darrers 5, 6, 7, 8 anys a l'Espluga hauríem tingut altra vegada talls d'aigua que ara no ha calgut afrontar.
Clar, però amb això ja no n'hi ha prou.
No, amb això no n'hi ha prou. Amb això, en aquests moments estem al mes de febrer i se'ns para, esperem que avui hi hagi una bona pluja, però estem al mes de febrer i se'ns para la bomba del Pou de la Biela, i això vol dir que si no hi ha un règim de pluges important d'aquí a l'estiu tindrem molts problemes, i per tant ens hem de vestir d'una conca externa. Vimbodí, que té un petit embassament de 60 milions de litros, tenen problemes per omplir-lo en aquests moments. No tenen prou aigua per omplir-lo. Vol dir que l'aigua que hi ha aquí al contorn difícilment ens ajudarà, a no ser que torni a vindre un règim de pluges important. I per tant jo penso que l'Ajuntament de l'Espluga i hagi l'equip de govern que hi hagi ha d'assegurar, si l'Espluga vol créixer, ha d'assegurar l'aigua
per la indústria, pels vilatans. A més, tenim un gran consumidor d'indústria, com tots sabem, que és Cunicant, que gasta més de 100.000 litres al dia, i el que s'ha plantejat des de l'equip de govern i el que s'ha presentat, s'ha plantejat el CAT, que és qui està fent el projecte, és portar l'aigua de l'Ebre al dipòsit vell de Sant Miquel, que repararem, i d'allí enviar-la a Cunicant, perquè el ramal que puja per la Frapa i la Vidriera, aquell ramal no es pot aprofitar perquè és un ramal dimensionat per la indústria de Montblanc. Ha de pujar un altre ramal des de Montblanc,
no n'hi hauria prou
per abastir l'Espluga. Uh-huh. Aniria al dipòsit de Sant Miquel, al petit, al vell. Uh-huh. I d'allí cap a Cunicant, i llavors hi hauria una connexió des d'aquest dipòsit cap al dipòsit gran de Sant Miquel, el que tenim l'aigua del poble, que cas de necessitat, doncs poguéssim connectar l'aigua de l'Ebre cap al dipòsit d'ús de boca, per dir-ho d'alguna manera. Sempre ens donaria la possibilitat d'avisar, de dir, via Evando, via Pregó, via xarxes, via web, dir, a partir de demà al matí el dipòsit anirà aigua de l'Ebre, i la gent que faci l'ús que cregui que n'ha de fer. Però davant de la disjuntiva de tenir aigua de l'Ebre o no tenir aigua, doncs pensem que és molt millor tenir aigua de l'Ebre, i sempre apurant els nostres recursos tant com puguem. Vull dir, no, que nosaltres l'aigua de l'Ebre, el contracte amb el CAT parla de 150.000 litres, Cunicant en gasta 110, 120, 130, depèn dels moments. Mm-hmm. I si, bueno, doncs, si en algun moment sobre aigua, doncs no la farem servir, ja està, no, simplement no la farem servir aquesta, mm-hmm, aquest excés d'aigua de l'Ebre, perquè si en tenim de la nostra, perquè som conscients que l'aigua de l'Espluga és molt, molt millor que l'aigua de l'Ebre, i que tots volem que a casa nostra ens arribi aigua de l'Espluga. Però si no pot arribar aigua de l'Espluga, doncs pensem que hi ha d'haver una xarxa connectada a una xarxa externa, i malauradament el Segarra-Garrigues, que era una altra opció, per tot aquest d'això del trasbassament de conques i tot aquest festival que tenen muntat,
és més, doncs, complicat.
Tenen ja problemes perquè arribi Senan, i tenen problemes perquè arribi a Santa Coloma i tots els pobles de la Baixa Segarra, per dir-ho d'alguna manera, ja hi ha problemes. Sembla que s'estan posant d'acord, però aquí també hi ha unes martingales entre municipis, entre Cervera i Tàrrega i Guissona, i que no acaben d'aclarir-ho, i el cas és que es va demorant molt tot el tema Segarra-Garrigues, que és molt i molt necessari. Uh-huh. Per tota la Baixa Segarra i també per Senan.
Uh-huh. És a dir, que això, diguéssim, aquesta via la descarta pràcticament l'Ajuntament de l'Espluga.
No l'Ajuntament. La descarten des del Consorci d'Aigües de l'Ebre, des de la Confederació del
Pirineu, Hidrogràfica de l'Ebre,
del Pirineu Oriental. Tota aquesta gent descarten el que pugui venir aigua a l'Espluga. Tant de bo, si és que farem el senzill, si l'aigua arribarà a Senan, costa
sí, més fàcil això, potser, que fer el que es planteja, que és venir.
Però després salten amb tots aquests problemes polítics, jo diria que són més polítics que altra cosa, que impedeixen aquestes coses. Uh-huh. I per tant, si volem connectar una xarxa externa, haurem de connectar la de l'Ebre.
Uh-huh. Josep Maria, abans ja ens deia el Jordi Miró que amb això Esquerra, doncs, està d'acord a grans trets amb aquest plantejament, és així?
Bé, des de Som Espluga, el que sempre hem valorat, bueno, no som el mateix, més que res, perquè
sí.
No hi ha cap militant d'Esquerra amb els 5 regidors, no? Però bé, és igual, no? Uh-huh. Això rai. El que volem explicar, bueno, el que la nostra postura és que creiem encertada, diguem, la política de evitar fuites d'aigua, que això s'ha fet a principis de legislatura, s'ha donat compte de que hi ha hagut llocs on s'ha reparat, doncs, aquestes fugues d'aigua. Nosaltres aniríem més enllà, nosaltres aniríem a veure si realment, doncs tot el tema de regar, doncs, aquestes rotondes ornamentals i tot això, doncs, si cal, no? O fer-ho amb altres tipus de vegetació que sigui més autòctona i que no requereixi, doncs, ús d'aigua en aquest sentit, no? Per una banda això, per l'altra banda, doncs, si ha de venir l'aigua de l'Ebre, doncs hauria de ser, entenem nosaltres, a nivell per ús industrial. Per què? Doncs, si a ús industrial se n'està gastant molta ja, una part important del consum total, doncs si es deixa de gastar aquesta part, i això pot anar a la boca, diguem, dels espluguins i espluguines, doncs potser ja hem solucionat el problema, no? Això també està per veure, doncs, el règim de precipitacions, com acabarà anant. També estarà per veure, doncs, a nivell industrial, si això acaba doncs, requerint més aportació o no, i per tant de moment doncs, les passes que estem d'acord és en fer l'estudi, de veure com per tenir l'opció d'adherir-nos en el seu moment, de no descartar cap via, però de prendre les decisions un cop doncs, els escenaris es vagin doncs, clarificant i també fer polítiques de d'estalvi d'aigua.
D'estalvi d'aprofitament de l'aigua pròpia. Ens queden 4 minutets per acabar el programa i tenia una llarga llista de temes per tractar que suposo que haurem de deixar per properes edicions, però així la que quedaria més desfassada i per tant ara trec sobre la taula és aquí que es feu una mica de balanç de com ha anat la fira, la nit d'entitats, l'any Muntanyola que també es va acabar ahir doncs, amb un acte de cloenda del monestir de Poblet, quina valoració en feu i quin balanç doncs, feu des dels respectius grups d'aquestes celebracions que hem tingut aquestes últimes setmanes aquí al poble. Tu mateix, Gran Maria.
A nivell de fira creiem que és un esdeveniment que queda una mica, diguem, desfassat a nivell de format, em refereixo al recinte firal, als productes que s'ofereixen, al tipus de parada que hi ha, al recorregut. Creiem que les fires doncs, avui dia es tracta d'altres maneres. Jo crec que hem de recuperar una mica l'essència de la fira, que era la terra, no? El planter, doncs a partir d'aquí doncs, com treballem, com potser fer una mostra del que és no només el planter, sinó els fruits que dona la terra, no? I enfocar més la fira, doncs els fruits que dona la terra. Més aviat això que no pas...
Que fos més agrícola, per dir-ho així.
Sí, més això que no sigui un mercat, diguem, de dia a dia, no? Creiem que potser el format hauria de ser aquest. Pel que fa a la nit d'entitats, tot el que sigui avançar amb les entitats i el format que aquestes proposin ens sembla positiu, perquè al cap i a la fi la participació ciutadana, que sempre n'hem parlat, doncs es refereix a això, no valorar bé o malament, sinó que el fet que sigui participatiu i que es doni resposta a qui fa les demandes, i ja ens sembla bo. I preguntaves també per
l'any Muntanyola, que s'acaba d'acabar i mateix amb un acte al monestir de Poblet.
Creiem que ha estat un reguitzell, diguem, d'actes que ens han servit per conèixer la figura del mossèn Ramon Muntanyola, que molta gent creiem que ho desconeix i també ens obre una mica la mentalitat, no?, a nivell d'espluga de coneixença i de valoració d'aquestes doncs, figures que han sigut capdals, no? D'altra banda, doncs bé, doncs, si l'alcalde hi dediqués més al mateix temps que ha dedicat en l'any Muntanyola en polítiques d'habitatge, encara estaria més contents.
Bueno, això, en parlarem de polítiques d'habitatge, en parlarem, suposo, molt més abastament els propers mesos. Tenim menys de 2 minuts per acabar, Antoni o Joan, el qui vulgui doncs, comentar aquests temes que hem dit.
Jo coincideixo amb la valoració de la nit d'entitats, és una nit d'entitats que s'acaba readaptant i reformulant des de les pròpies entitats, amb la qual cosa ens sembla perfecta i em consta que l'Èrica, la regidora, ha fet un esforç important de reunions i de trobades i d'això per tal d'anar modulant la nit d'entitats, que penso que el format d'enguany ha estat molt, molt més lleuger que els dels altres anys. El format del joc del perxe, l'ego contesto, pues va ser una cosa prou distreta i distesa i entre les entitats, i la fira, entenem que la fira és una miqueta això, és una fira comercial, sí que ve d'uns orígens agrícoles, però tampoc tenim tan la pagesia és tan cabal en aquests moments o tan important com era el començament o com era fa 430 anys quan va començar la fira, i la fira s'ha anat reformulant, que ja ens agradaria que d'això, que potser és una de les vessants, s'ha intentat reformular de moltes maneres, però el que a la gent sembla que li va bé és això de passejar carrer Lluís Carulla, un carrer Lluís Carulla avall, i a passar fred. I en quant a l'any Muntanyola, jo penso que és això, que hem redescobert molta gent la figura de mossèn Ramon Muntanyola, una figura important no només per l'Espluga, sinó per l'Església i per Catalunya. Un patriota català que teníem Esplugui, que l'hem redescobert tots.
Hem d'acabar, Antoni, no sé si tens 10 segons per dir alguna cosa.
No,
sobre aquests temes, te sembla bé?
Sí,
perfecte.
Ja em sembla bé.
Doncs escolta, gràcies a tots tres per ser aquí i us emplacem doncs, a la propera edició de l'Ajuntament a casa d'aquí un mes.